una gallina chica, tica, mica.
Benvinguts al podcast Tica Mica, un galliner per a les arts comunitàries, col·laboratives i participatives, coordinat des de la cooperativa Fempro Comuns. Traiem ferro i posem plomes a la tecnologia i a les pràctiques creatives. Soc en David Gómez i avui hem convidat l'Eva Sòria i en Daniel Julià. L'Eva Sòria és historiadora de l'art i doctorada en dret, amb una tesi sobre art contemporani i drets d'autor. Dóna classes sobre propietat intel·lectual a la UOC i és directora d'Innovació, Recerca i Arts Visuals a l'ICUB, l'Institut de Cultura de Barcelona. És membre de BADA, amb dues Ds, que no té a veure amb l'Aviram, sinó que són les sigles de l'Associació Literària i Artística per la Defensa dels Drets d'Autor, que va crear ja fa temps, entre altres, Víctor Hugo. Hola, Eva.
Moltes gràcies per convidar-me.
I també tenim el Daniel Julià, que és desenvolupador web, creador de programes d'art generatiu i d'altres experiments d'art digital i forma part de l'equip de pimpampum.net. És enginyer en telecomunicacions i dona classes a la UOC en els estudis d'informàtica. És també un dels impulsors del grup local de la cooperativa Som Mobilitat a Badalona. Hola, Daniel.
Hola, estic molt content d'estar aquí.
Doncs, i també ens acompanyen algunes persones de l'equip de Fempro Comuns. Concretament tenim la Mònica Garriga i, a més, tenim el Damià Caro, el control tècnic. Avui parlem dels NFTs. Són les sigles de Non-Fungible Tokens. Es basen en blockchain i es fan per validar que una cosa digital, avui ens centrarem sobretot en creacions artístiques, és única i, per tant, escassa. Sembla una contradicció, oi? Doncs comencem per entendre una mica, xicatica, mica... Dani i Eva, ens podeu explicar una mica breument què són els NFTs i especialment què són en l'àmbit artístic?
Bé, més o menys com has dit, un NFT vindria a ser un ítem digital que està dins d'un blockchain i vinculat amb un contracte, que es diuen contractes intel·ligents, que d'alguna manera certifica que allò ha estat generat per una persona, després ha estat comprat per una altra i, bueno, i es pot traçar tota l'evolució d'aquell ítem digital a través del temps i, bueno, bàsicament seria això. Aquest blockchain pot ser de diferents tipus, de qualsevol d'aquests que ens sonen com l'Ethereum i tots aquests, n'hi ha moltíssims diferents i el requisit és que tinguin aquesta possibilitat de tenir un contracte vinculat amb aquest NFT. Bàsicament és un suport, o sigui, no necessàriament ha de ser una peça d'art, pot ser qualsevol cosa, de fet.
Afegeixo que un NFT pot crear una obra que sigui nova i, per tant, protegible si compleix amb els requisits de la llei de propietat intel·lectual, que ja us explicaré amb més precisió quins són aquests requisits, una mica més endavant. O pot ser un NFT que està, que el suport és una obra que està en el domini públic, com la Gioconda, per exemple, o obres que ja han passat en el domini públic i que, per tant, no tenen drets de propietat intel·lectual. O sigui, no s'ha de demanar permís a ningú per poder exercir la còpia, distribució, comunicació pública o transformació.
I com que estem un galliner, passem a la mirada de la comunitat. Què estan representant els NFTs per a la comunitat d'artistes digitals i com ha incidit tant per bé com per mal?
Bé, jo crec que la imatge que té l'NFT en aquest moment és més aviat negativa a la que ha tingut amb els mitjans, no? Que han transmès aquesta idea de bombolla, especulació, de molts diners que es mouen, però en realitat jo voldria donar la visió positiva. O sigui, trobo que els NFTs han fet que es valori molt més el tema de l'art digital en general i ha fet com una mena d'explosió de creativitat i de comunitats que estan generant art d'aquest tipus més activament que mai, no?
També em sembla que amb alguna cosa que havies escrit deies que els artistes s'havien començat també a comprar obres entre ells.
Efectivament, sí, una cosa que crec que no havia passat gaire abans, que és que els propis artistes al generar aquestes comunitats, no, es compren i es venen o s'intercanvien tokens d'aquests, NFTs, entre ells. I hi ha una gran activitat que jo crec que no havia vist mai, jo que he seguit aquest tema des de fa molt de temps, és una cosa que m'ha impactat bastant.
I Eva, què hi afegiries des de com potser una mirada més jurídica? O...
Doncs, pel que fa a l'autoria, clar, la llei de propietat intel·lectual està pensada com un instrument en el que la societat li dona la protecció a una obra, que és una obra intangible i que, per tant, el seu propietari o el seu creador no la pot retenir i no pot controlar què fan els altres amb aquesta obra. Aleshores, la llei el que fa és inventar-se un sistema pel qual el titular dels drets, que és el propietari, pot controlar aquesta obra que en realitat de manera física no pot controlar i d'aquesta manera tenir un model de negoci que li permeti un incentiu per seguir creant, no? Que són els drets d'explotació. A banda, també li dona uns drets morals, que els dos bàsics són la integritat i l'autoria, que li permeten controlar què és el que farà la gent amb l'ús de la seva obra. Clar, així és un benefici mutu, és a dir, la llei li dona al creador un instrument, un incentiu per seguir creant, i el creador, que té la seguretat jurídica per poder-se beneficiar de la seva obra, doncs enriqueix la societat amb les seves creacions. Clar, tot això que us estic explicant ara, si comencem a pensar qui crea els NFTs i quines són les pretensions dels artistes per crear NFTs, potser ja no encaixa tan bé. Això funcionava molt bé en el segle XIX, però ara potser ja no està funcionant tan bé. I la llei que havia de ser la llei dels artistes, hi ha molts artistes que ja no consideren que aquesta és la seva llei.
També això es podia comparar amb, o sigui, la creació de cultura, no? No és sempre dintre d'aquests paràmetres que has descrit molt bé ara que la llei pretén recollir, no? Tant és una cosa que no quadra potser amb comunitats indígenes o cultura popular com amb les noves formes artístiques, no?
Correcte. Tal com estava explicant fins ara, si nosaltres som capaços d'identificar qui és el titular de drets originari, que és la persona que ha creat aquesta obra, doncs aquesta persona podrà ser compensada amb els beneficis que li dona l'explotació de la llei de propietat intel·lectual. Però si aquest creador no és una persona física que hi podem identificar, sinó que és una comunitat, aquí ja tot l'esquema se'ns desfà. No?
Ens centràvem en els impactes positius dels NFTs, però jo he llegit per ahí que el sistema de blockchain sobre el que es construeixen aquests NFTs consumeixen molta energia. No sé si és així.
Sí, efectivament. Això depèn, com he dit abans, dels tipus de blockchain que existeixen, no? El més conegut és el Bitcoin, que és el que realment necessita més energia. És una barbaritat. O sigui, ja sabeu que gasta més energia que uns quants països del món. Exactament, tinc apuntat 15 gigawatts de potència necessita contínuament. Després tindríem l'Ethereum, que també és el segon, diguéssim, també gasta una quantitat d'energia brutal de 3 gigawatts. Però això no és necessari, no està vinculat necessàriament amb el blockchain, sinó amb els protocols que es fan servir, que ja s'estan intentant canviar. Per exemple, l'Ethereum ja està intentant canviar el protocol per fer-ho molt més eficient a nivell energètic, i de fet ja existeixen altres blockchains com el Tezos, diguéssim, que gasta poquíssim, o sigui, milers de vegades menys que els que he dit abans. O sigui que no és una cosa necessàriament vinculada amb el blockchain aquest consum d'energia tan gran, que jo crec que és una cosa molt important a tenir en compte. O sigui, el que no pot ser que anem a pitjor i estem contaminant per causa d'això, per una cosa que, a més, en teoria és intangible, és quasi un contrasentit que una cosa intangible estigui generant tanta contaminació, no?
I seguim en el galliner i ja passem al tercer bloc de la nostra conversa, que sempre el centrem més en qüestions relacionades amb l'autoria, i ja, el tema de l'autoria ja ha sortit en la conversa, però anem a aprofundir-hi una mica més. I llanço algunes preguntes i agafeu les que us vinguin més de gust. Començo. O sigui, realment tenen alguna cosa a veure els NFTs amb la propietat intel·lectual? Perquè quina cosa és la que es ven? Si en alguns casos tothom pot tenir-la, fins i tot pot estar relacionat amb coses que estan al domini públic, com deia la Eva, no? És un títol d'una propietat sense tenir la possessió, i en el cas que el que s'estigui produint sigui a través de l'art generatiu, és la peça resultant d'aquest programa generatiu, el subjecte de dret, o és només el programa que genera el resultat?
Bé, jo crec que això és una decisió de l'artista, eh? No és una cosa tan... Ja dic, l'NFT no és més que un suport i llavors l'artista ja decideix què és el que vol vendre dins amb aquest suport. Pot ser el resultat final, hi ha molts NFTs que són una imatge, són un vídeo, per exemple, o simplement són un enllaç a una pàgina web. I en canvi n'hi ha altres que són algoritmes que generen un resultat i que l'NFT en si és aquest algoritme, no? I fins i tot aquest algoritme pot estar vinculat també amb diferents llicències d'ús. O sigui que realment és un camp molt obert. No està definit això del tot, crec.
A mi m'agradaria afegir que els NFTs poden ser qualsevol cosa, és veritat. És a dir, hi ha NFTs del primer tuit que va fer el creador de Twitter o hi ha NFTs de les millors, com es diuen, quan fas bàsquet. No dels gols, també n'hi podrien haver dels millors gols que fan els jugadors del Barça o de qualsevol altre equip, no? Aleshores, clar, nosaltres el que hem de veure en la llei de propietat intel·lectual és si hi ha una obra protegible per la llei de propietat intel·lectual. Per saber si hi ha una obra protegible hem de mirar si allò que veiem, aquella obra que veiem, té quatre requisits. Un és l'originalitat, l'altre és un autor, que ha de ser una persona física, no pot ser una màquina, no pot ser un animal, és a dir, algú que tingui aquest incentiu per continuar creant, no? Aquesta idea tant del segle XIX. Després ha de ser una obra tangible o intangible, però que pugui ser percebuda, i ha de ser de contingut literari, artístic o científic. Si tenim aquestes quatre característiques, aleshores tindrem una obra protegible per la llei de propietat intel·lectual. D'aquestes quatre, quina és la més difícil de determinar? És la originalitat. Segons la llei de propietat intel·lectual, una obra és original quan el seu autor ha pogut prendre decisions lliures i creatives. On ho buscarem, això? Ho buscarem sempre en la forma, mai en la idea. La llei de propietat intel·lectual només protegeix l'expressió de les idees, mai les idees. Per tant, una obra d'art conceptual, per exemple, com pot ser doncs, el Vaso medio lleno del Wilfredo Prieto, que és un vas amb mig ple d'aigua. Si jo o el David omplim un vas d'aigua fins a la meitat, el resultat formal serà exactament el mateix. Per tant, no haurem pres decisions lliures i creatives. I aleshores, si algú fa un NFT d'aquesta obra, aquesta obra en realitat no tindrà drets de propietat intel·lectual, però ni a dintre dels NFTs ni fora d'ells, perquè no compleix el requisit de la llei de propietat intel·lectual. Igual que no el tindrà doncs, el xut del gol que fa el Messi o qualsevol altre futbolista, perquè allò no és una obra artística. Per tant, si un NFT té drets de propietat intel·lectual o no, depèn de dues coses. De la naturalesa de l'obra i després també si qui compra aquest NFT té aquests drets de propietat intel·lectual o no, dependrà del contracte que ha fet amb l'artista. O sigui, l'artista tindrà la capacitat de transmetre aquests drets de propietat intel·lectual en el propietari o no, o podrà retenir aquests drets de propietat intel·lectual i fer-ne ús com ell vulgui.
Per tant, és una cosa que està desconnectada, diguéssim. O sigui, pot haver o no propietat intel·lectual, pot haver transmissió o no de propietat intel·lectual. En tot cas, pot tenir una relació o no tenir-la. Vull dir que la persona que compra pot comprar perquè vol comprar, diguéssim, o perquè creu que amb aquella compra després pot tornar a vendre, diguéssim, pot estar dintre un context, diguéssim, d'especulació o de voler posseir aquella cosa, diguéssim, o tenir com el títol de que posseix aquella cosa, però pot ser que no estigui connectat amb una forma de propietat, diguéssim, no?
El que li dona valor a un NFT és la seva escassetat, que només tu tens aquell, anava a dir objecte, però ja no és un objecte perquè un objecte és una cosa que es pot tocar, no? O sigui, només tu tens aquell Enzo, no sé com el defines tu.
Aquella entitat digital, podríem dir.
Exacte.
Bueno, més que tenir-ho tot, o sigui, tothom té accés a allò i pot veure-ho exactament, perquè els blockchains en general són totalment oberts, o sigui, tothom ho pot veure tot i pot veure tot el que es mou i es fa per allà, i per tant, la propietat és més aviat que tu certifica que tu ets el propietari, no? Però realment, bueno, això és un tema complicat, no?
És una cosa com més medieval, com de soc el senyor d'aquestes terres, però en realitat tenen ús comunal o tenen ús eclesiàstic, no?
Clar, si tu fas servir, o reprodueixes, distribueixes o comuniques públicament una obra que és un NFT, qui es podrà queixar d'això serà el titular de drets de propietat intel·lectual, que no sempre serà el propietari d'aquell NFT. Si no s'han transmès aquests drets, el propietari de l'NFT no te'ls podrà cedir. Seran encara de l'artista o del creador. A més, hi ha una distància moltes vegades entre l'obra protegible per la llei de propietat intel·lectual i l'obra artística, és a dir, no totes les obres artístiques estan protegides per la llei de propietat intel·lectual, només s'hi compleixen els requisits, i això el que ens demostra és que si el dret va sempre per darrere dels canvis socials, imagineu-vos com va per darrere dels canvis artístics.
Doncs molt bé, podríem estar parlant bastanta estona. Evidentment avui hem vist un cas en el que aquesta distància, hi ha un repte amb aquesta distància, però hem d'anar tancant el galliner. Avui hem estat parlant d'NFTs, hem vist què són i també hem vist quin impacte han tingut o estan tenint a nivell de comunitat de creadors, etc. També hem tocat bastant la qüestió de l'autoria i de si tenen relació o no amb la propietat intel·lectual, amb les lleis de propietat intel·lectual.
Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica...
I fins aquí el Tica Mica d'avui. Ens podeu seguir a fempreocomuns.com, amb dos os, i des d'allà podeu seguir comentant aquests temes que hem estat tractant avui en aquest podcast. Podreu accedir a l'Àgora, on tenim un fil obert de discussió, i podeu comentar coses allà.